Ja tornem a estar amb tots vosaltres a l'espai L'Art d'Educar, un espai que, com ja sabeu, hi podeu trobar reflexions, consells i opinions diversos sobre temes d'educació. L'Isabel Gaià, la Rosa Gairal i jo mateixa, la Dolors Sallés, junt amb l'Antoni Escoda, que avui ens fa de tècnic, intentarem reflexionar sobre la influència que poden tenir les actituds que moltes vegades prenen pares i mestres davant dels infants. Com sempre, l'Isabel començarà fent-nos unes reflexions sobre el tema i després hem preparat unes representacions de situacions que es donen sovint a la vida quotidiana, les quals ens donaran peu a fer alguns comentaris.
Hola, bon dia a tothom. Al darrer programa, quan parlàvem de les associacions de pares i dels beneficis que se'n derivaven d'un bon funcionament de les mateixes, dèiem que l'infant el modela en gran part la societat en la que viu i la realitat quotidiana que li dona informació i li posa traves que l'obliguen a pensar, a buscar la manera de superar aquestes traves i a prendre decisions. Avui posarem uns exemples que ens ajudaran a concretar i a entendre una mica més el que vam debatre. Mireu, si un nen o una nena veu un amiguet que té una joguina bonica, la primera cosa que instintivament voldrà fer serà agafar-la. L'amic potser s'hi posarà i marxarà a un racó del pati. Aquesta actitud de l'amic és una realitat, és un fet que està posant traves al seu desig i el nen, decebut, pot reaccionar de diverses maneres. Pot plorar, pot esgarrapar l'amic per prendre-li la joguina, pot cridar la mestra perquè l'ajudi a aconseguir allò que vol. Naturalment, cada actitud comportarà diferents resultats i conseqüències. Pot adonar-se que plorant no aconsegueix res, o potser al revés, no? Que si esgarrapa, ell també rebrà que un altre nen potser sí que li hagués deixat. I així va ampliant el seu camp d'experimentació i la seva informació. Ara, tot sol, només arribaria a conclusions i reaccions primàries que quedarien dins del món dominat pels instints. L'instint és d'agafar, de cridar, d'empènyer, no? I la frustració que moltes vegades no se'n sortiria amb la seva. Quedaria aquest món instintiu. Llavors arribem als adults, que també podem reaccionar i actuar de diverses maneres davant d'aquest desig i d'aquesta enrabiada de la nena o del nen. La nostra actuació, per una part, dependrà del substrat sociocultural del que nosaltres formem part, o sigui, el que està bé, el que està malament, el que comúment fem a la nostra societat, i també per la nostra personalitat individual. L'infant tindrà, doncs, dos factors que influiran i del que en traurà les seves pròpies conclusions. Aquests dos factors són la realitat i la nostra actuació. Ara, també les seves conclusions, naturalment, dependran també de la seva manera de ser. Si per exemple, l'adult crida, renya, castiga, però res més, es limita, es queda sense la joguina, el nen pot deduir que ell és dolent, o també un altre nen pot deduir que és impossible aconseguir què vols, i això doncs, podria ser que el nen es tornés apàtic. O un altre pot deduir que és millor actuar d'amagat quan vols alguna cosa. Què passaria si només li donem un munt d'explicacions sobre el que es pot fer, sobre el que està bé i malament i res més? Només allà vingui a raonar-li. Pues pot sentir-se aclaparat. Ell pot saber el perquè de les coses, però potser sentir-se impotent, perquè clar, no li han donat eines, no sabrà com sortir-se. O pot pensar també que els adults som uns pesats i fer tot el contrari. Ara, si bé l'adult pren la joguina a l'amic, li pren i li dona. Això pot fer-se així, d'una forma així directa, o també es pot fer solapadament, però que al final el nen se surti a la seva. No? Llavors el nen pot pensar que només li cal demanar les coses, que no li caldrà esforçar-se i que ja ho aconseguirà, i ell pot creure que és el més important i que tot el que més és secundari. Pot arribar a ser un nen egoista. Pot creure que tothom l'ha de servir, o també podria sentir-se poc estimat, perquè clar, si els altres nens veuen que ell sempre se'n surt a la seva, doncs els seus companys també el poden rebutjar, perquè serà en detriment d'ells. També podríem fer que li podríem explicar que a l'altre nen o a l'altra nena també li agrada aquesta joguina, que ara la té ell i que després ja li demanarem si li vol deixar una estona. i que nosaltres, mentrestant, doncs, potser podríem deixar-li una pilota perquè es diverteixi, actuacions d'aquest estil. Llavors el nen ja podria deduir que les coses es poden obtenir parlant i que ens cal convèncer l'altra persona, no? Compartir, intercanviar, buscar solucions, esperar-se per obtenir el que vols i esforçar-te per obtenir-lo. Ara passem a imaginar-nos quines reaccions o deduccions poden treure els infants quan en la seva vida escolar diària i en la vida familiar troben contradiccions i disparitats molt freqüents, eh? Perquè és normal tenir idees diferents, però si es fan amb respecte, doncs tampoc passa res, no? Però disparitats molt freqüents. I per una banda, els mestres els animen, ensenyen a escoltar, a recordar, a fer uns treballs, esforçant-se en demostrar que han entès el que s'ha explicat i que ho saben fer bé. I per l'altre costat podríem trobar-nos, no?, amb que els pares no donen importància al que fan a l'escola o amb que contínuament es mostren disconformes amb el mestre, amb les reunions que han de fer, amb la forma que ho expliquen o que ho organitzen, amb els deures. O també podria ser a l'inrevés, evidentment. Uns pares preocupats per l'educació i un mestre indiferent, poc eficaç o que no valora el que fan els nens. El que primer deduïm, a primera vista, és que els nens es desorientaran. Agafaran el més fàcil, mira, com que cada un diu el seu i no s'esforçaran en aprendre. Desvaloritzaran l'escola, el que ensenyen allà, i naturalment desvaloritzaran els adults, que no saben donar-los seguretat i idees clares. Tot això és veritat, però a més, en el fet d'aprendre, intervenen dos aspectes molt sensibles i decisius en la formació de la personalitat. La capacitat d'esforçar-se ja l'hem comentat, però és que junt amb la capacitat d'esforçar-se ha d'haver-hi una gratificació en fer-ho. Que el nen, quan s'esforci, trobi que li ha sortit bé, que ha sigut capaç de fer-ho, que els pares estan satisfets, això el gratifica, no? I després l'autoestima. Què és l'autoestima? Pues, l'opinió i la imatge que l'infant o nosaltres tenim de cada un de si mateix. Cal pensar una cosa que és molt important, que a l'escola, quotidianament, cada dia, els nens han de demostrar que han entès alguna cosa i que saben fer-ho, això que han entès, que saben fer-ho. Estan sempre sent posats a prova sistemàticament. Llavors, aquests dos aspectes, aquesta gratificació després de l'esforç i aquesta autoestima, són molt delicats i cal fer tot amb sensibilitat, atenent a les capacitats i característiques de cada alumne i amb una exigència ben controlada. Si es fa bé, són dos puntals per ajudar els infants a ser uns futurs adults responsables i molt contents d'ells mateixos, dintre del que és possible, no, això? Conseqüentment, si l'alumne veu una disparitat significativa entre pares i escola, es trobarà insegur, augmentarà la seva dificultat per sentir-se gratificat després de l'esforç i li serà més complicat tenir una bona imatge de si mateix, una autoestima positiva. L'infant necessita dos esforçar-se, necessita demostrar que és capaç de fer el que li demanen, però no podem oblidar que ells es veuen els nens a si mateixos, a partir del que nosaltres els diem, de com valorem el que fan, quines paraules utilitzem per valorar-lo, de com els exigim i de com actuem. No? O sigui, conseqüentment, un nen aprendrà, s'esforçarà i estarà satisfet de si mateix a partir de la imatge que nosaltres li retornem. Si continuem l'estar dient que ens un mandrós i que no saps fer res, ell al final es veurà així. Només cal imaginar-nos, doncs, la confusió o el patiment o la indiferència, segons el nen, que li pot provocar rebre imatges diferents, confuses o contradictòries sobre ell mateix en coses tan sensibles i decisives.
Molt bé, Isabel, eh? Penso que has fet un retrat aquí del que representa l'estar d'acord o no d'acord o en tenir segons quines converses davant dels infants.
Ara entra el quadre escènic.
Ara comença el teatre.
Ara anem a explicar, anem a presentar unes quantes situacions i uns diàlegs. A veure, la primera situació. La Maria és molt mandrosa i la mestra ha de deixar-la alguna vegada sense pati perquè acabi la feina. Avui arriba a casa de mal humor.
Quina mala cara que fas. Que ha passat alguna cosa a l'escola?
Ja n'estic tipa de la Pilar. Em deixa sense pati perquè no acabo la feina.
Però quants dies fa que no surts al pati? No sé què pensa aquesta mestra.
Mira, mare, hi ha la Lluïsa i la Sònia que tampoc acaben la feina i ella sí que els deixa sortir al pati. A mi em té mania.
Això no pot ser. Anirem a parlar amb la mestra i ho aclarirem.
Ja veieu, Això, hi ha algunes frases que les hem sentit tots i sense voler les diem tots.
Sí, sí, però bueno, què representa per la Maria això, no? Sí. Quina confiança li dona?
Penseu que per una part la mare dona la raó a la nena sense coneixement de causa.
Ah.
La nena, doncs, evidentment, ella no valora l'esforç.
O sigui,
O sigui que la mare es creu que li té mania a la mestra. És possible que després la vagi a veure incluït. I quan arribi allí i li digui, bueno, escolti,
sí, molt possible.
Què passa amb la meva filla? És possible que passi això.
Llavors, evidentment, el nen, una de les conseqüències és que perdrà el respecte a la mestra i a la mare.
I a la mare.
A les dos. Sí. I a més no tindrà mai clar què és el que ha de fer bé. A més, aquí hi ha una cosa, que és la gelosia. Penseu que els nens són gelosos de mena, és normal. I llavors, si la mare li diu... si ella diu que hi ha la Lluïsa i la Sònia que tampoc acaben la feina, ella en certa forma s'ho creu. Llavors els pares, els adults, hem d'ajudar a separar això, a mirar la realitat. Per exemple, ella es pensarà de veritat que no l'estimen, no? Que no l'estima la mestra. Llavors, per exemple, hem de fer-li aquesta cosa tan famosa que es diu que si t'exigeixen és perquè t'estimen, però això el nen no, ell sol no, mai, mai. Això li hem d'explicar una vegada i una altra.
No, i per molt que la mare pugui pensar això, s'ho ha de callar, i en tot cas, primer anar a parlar, però clar, aquí ja de seguida es botza. Bé, anem
segona
a veure
situació?
Si presentem una altra situació.
S'aixeca el taló.
S'aixeca el taló. El Joan arriba a casa i després de berenar es posa a fer els deures i, com de costum, reclama l'ajuda de la mare fent el ploricó.
Mare, hi ha una cosa que no em surt. M'hauries d'ajudar.
No tinc res més que fer jo ara que fer deures.
Doncs ho he d'acabar per demà i no me'n surto.
Quants dies fa que tens aquests deures? Quin dia te'ls van posar?
Ahir, però són difícils i les socials no m'agraden i no entenc el que he de fer.
Però que no t'ho ha explicat la mestra. Això és feina de la mestra i no meva. Que descansats que se'ls guanya. Vinga, va, ensenya'm el que has de fer. Espera, que ho miro. Això és un mapa mut. Has de posar els noms dels rius i de les muntanyes.
Així no es fa això. Hem de posar no sé què de colors.
Aquesta mestra no s'aclareix. Un altre dia digues-li que no posi tants deures, que jo tinc feina. Ara acabo de fer tu sol.
Això no és ajudar-me. Sempre em fas la mateixa. Doncs no ho faig. Diré que no ho sé fer.
Fes el que et doni la gana. Aviat acabat aquest sí. Mare, eh?
Ràpid.
Aquí s'arriba quasi a la bufetada, ja.
Penseu que, primer de tot, el nen hauria de fer els deures sol, eh? Però, clar, per això li hem d'ajudar, li cal buscar un ambient, l'hem d'exigir d'una forma adequada perquè ens els faci.
I que la mestra no que la mare no descrediti la mestra, no? Perquè, clar, doncs... La mestra no t'ho sap explicar, la mestra és la que t'envia els deures sense pensar realment si és ell que no escolta o és la mestra que no ho ha explicat bé.
I deixar-li la porta oberta perquè faci el que li doni la gana, doncs...
A més, això favoreix que el nen, a part que sigui còmode, també que manipuli, no? Que ell intenti sortir-se en la seva i diu, jo ja ho he aconseguit, i l'únic que ell aprèn en casos d'aquests és a veure... Aquí, com li diu a cada persona com li dirà i de quina manera per sortir-se amb la seva. I això el que crea amb el fons és inseguretat i falta de tenir idees clares i responsabilitat.
Estic segura que aquesta situació de les mares que ens escolten amb alguna li deu haver passat. I estic segura que alguna ha dit, i és lògic, no? De dir, fes el que et doni la gana, a passeig.
Sí. A més, els nens creixen amb models. I clar, si no els donem un model positiu...
No, i que a vegades aquestes coses es diuen sense pensar.
Sense pensar.
Sí, sí.
I potser a vegades va bé que un altre t'ho faci reflexionar, no? I de dir, ostres, potser sí doncs que no anem massa bé per aquest camí i potser hauríem de reflexionar abans d'obrir la boca, pensar dos o tres vegades a veure què vaig a dir, no?
No, i que cal reconèixer que a vegades la canalla l'acaba en la paciència. Sí. I que al final ja no saps què dir. I si cada dia et ve amb la història dels deures i que els sé fer i que no els sé fer... Al final dius, bueno, potser sí que hauré d'anar parlant aquesta xica que és la mestra.
Clar, però tot el que hem estat dient en aquests programes anteriors, que és aquesta relació estreta entre pares i mestres, tot això s'evitaria molt. Perquè, clar, si tu ja
aquest saps...
Aquest
és el secret.
Ja saps quins deures posa la mestra, perquè els posa, quan els posa, i ja evites que hi hagi aquesta desconfiança.
Passem, doncs, una nova situació.
Anem amb
tornem
una
altra. Aixecar el taló.
Tornem a aixecar el taló. L'Andreu arriba a casa amb un paper de l'escola comunicant als pares que tenen una sortida a Barcelona a veure una obra de teatre.
Una altra vegada a Barcelona? Sempre esteu de gresca. no s'ho passen poc bé els mestres anant al teatre. Allà us tenen assegudets i quietets.
Jo hi vull anar, eh? M'has de donar 18 euros i firmar-me el paper. I m'has de preparar l'esmorzar i el dinar.
I res més. Després diuen a les reunions que no tenen temps de fer el programa i cada dos per tres que si la ràdio, que si les colònies, que si el teatre, celebrar la castanyada, el dia de Sant Jordi, no se'n perden ni una. Ja tirarem endavant així, ja.
Mare, almenys em donaràs 30 euros, no?
Mira, no m'atabalis més, que encara no hi aniràs. Quan vingui ton pare ja en parlarem. No m'estranya que baixin els nivells amb totes aquestes històries.
Aquest, el que té segur, el Joan és permís per a l'excursió, no escoltar i fer el que vulgui, no? Li han donat,
sí.
Li han donat permís. Això moltes vegades el que deia la Dolors es fa sense pensar, no? Són coses que diem tots i diem molt sovint, perquè anem de pressa, perquè anem cansats, però ens ho hem de mirar. Hem d'intentar, perquè si això ho és de tant en tant no passa res, perquè tots perdem la paciència, no? Però si es fa sovint...
Aquí queda desvaloritzada. Clar. La sortida aquesta queda...
Ah, i d'entrada els pares han de pensar que si els mestres han programat aquest tipus d'activitat és per en bé dels seus fills, perquè moltes vegades aquest tipus d'activitat el que porten és molta més feina pel mestre, perquè el més còmode és agafar el llibre, seure's a la taula, vinga nois, aquest exercici i s'ha acabat. O sigui que aquestes feines, a part de que són activitats que aporten moltíssim als alumnes, sigui per treballar qualsevol àrea i per créixer com a persones, doncs, per altra part, això, que si el mestre no realment no valorés tot el que comporta fer aquestes activitats, no les faria.
No, és perquè... més còmode quedar-se.
Clar, clar, és que es pensa que sortir del centre, sortir de l'espai escolar, a fora, ja el nen o la nena ja perden el temps. Quan a vegades s'ensenya més.
Exacte.
I s'aprèn més una sortida d'aquestes que tota una setmana estan a classe.
És la vida real. L'escola és més un ambient artificial, no la classe, per dir-ho així.
Sí, sí. Bé, potser ja deixem aquí les històries. Ja, en tot cas, comentarem un altre dia, podem posar alguns exemples més de situacions diferents. Mira, aquí hem fet una miqueta de teatre i...
Sí, sempre queda distret. A mi m'agrada molt fer de nena. I fer de Joan també m'agrada.
Això del teatre et va molt a tu, Rosa. És el teu, eh? Això és el teu.
A mi m'agrada.
Bé, i ara després d'aquestes situacions, la Rosa ens donarà alguns consells de bona convivència. Avui ens parlarà de la confiança.
Parlarem de la confiança i és apropiat per aquestes festes. Doncs tothom confiem amb els torrons del tió, confiem també amb els propòsits que ens fem per Cap d'Any i confiem que hem estat bones persones i que els Mags d'Orient ens portaran alguna coseta. Cal que tinguem abans que res confiança en nosaltres mateixos. Moltes vegades ens fallem a nosaltres. Quantes vegades hem dit no m'embolicaré en res més i acabes embolicant-te. Hem de tenir clar que la nostra confiança va lligada amb la nostra seguretat. Qui esteu d'acord? Rumieu-hi una miqueta, aquestes festes, a part dels torrons. Confiança familiar, tots en tenim. Important donar confiança als adolescents, que moltes vegades no ens en fiem. I aquest recel que els hi tenim porta problemes. Cal negociar. Allò d'anar per darrere a veure cap on va, a veure on entra, a veure on surt. Tot això per les pel·lícules. Confiança amb els altres. Estem a un punt que desconfiem quasi de tothom. Moltes vegades ens guiem per la imatge, pel parlar, i de seguida diem, d'aquesta persona no me'n refiaria. Penseu que la primera aparença moltes vegades ens pot fallar, i de seguida diem aquella frase, és que no ens podem fiar de ningú. Hem de ser cautelosos, però si donem confiança, confiaran també en nosaltres. Com sempre, ara escombraré cap a casa. Teniu confiança als centres educatius on porteu els vostres fills i filles? I el mestre, el professor o el tutor? Confieu en el treball global que fa el centre educatiu? Espero que la gran majoria respongueu un gran sí. Però si teniu dubte d'alguna cosa, el millor que podeu fer és anar-hi, parlar amb qui calgui i segur que us entendreu. És indiscutible que pel bon desenvolupament dels vostres fills, des de petits fins a grans, us cal una bona relació, una bona coordinació i una confiança entre la família i el centre, ja sigui escola bressol, escola primària o escola secundària. Bé, per venir festes el sermó ha estat molt seriós. Abans d'acabar, us diré un refrany de Nadal que em va fer gràcia. Alegra't, panxeta, que Nadal ja ve. Menjarem carneta i canelons també. Que es nota que sóc de vida. Bones festes!
Bé, doncs, amb aquestes bones festes de la Rosa donem per acabat aquest espai, que és el darrer de la temporada, ja no tornarem fins després de vacances. Nosaltres mateixes, l'Antoni Escoda, que ens ha fet de tècnic, us desitgem també, doncs, molt bones festes i que els Reis siguin ben generosos. Recordeu que, si voleu tornar a sentir aquest espai, ho podeu fer demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Bons Reis a tothom!